Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pere Gallifa.
Comencem la setmana amb les noves restriccions imposades per la Generalitat. Bars i restaurants només podran obrir per servir esmorzars i dinars amb clients a l'interior dels locals o a les terrasses. Tot i que es manté la venda per emportar-se o a domicili fins les 10 i les 11 de la nit, respectivament, els restauradors asseguren que així no els surten els números. Hem parlat amb alguns d'ells.
Bueno, para nosotros ha sido un desastre económico, ya que dependemos totalmente de este trabajo. Somos muchísimas personas que trabajamos en el sector de la gastronomía.
Crec que és una mica il·lògic tot això. Crec que és per dir no us tanquem, us deixem oberts, però no té cap lògica.
Del 20 al 30 de gener eren bons dies per l'hostaleria i ara, doncs, imagina't, no? Tornem a estar tancats. En el nostre cas ja no ens surt a compte ni obrir per esmorzar, amb l'horari que ens han proposat, ni obrir per emportar, perquè és una cosa que saber de cafeteria per emportar no funciona, i el nostre horari habitual s'ha vist reduït a fer només dinars.
Des d'avui el confinament és comarcal, però per tots els dies de la setmana fins l'11 de gener, amb excepcions per anar a veure familiars, persones properes, segones residències o reservar nits d'hotel. Tot plegat mentre la velocitat de reproducció a Sabadell és avui de 1,54, dues dècimes menys que ahir, i l'índex de rebrot cau als 414, gairebé 30 punts menys que ahir, però tot i així molt alt. De seguida hi aprofundim, abans ho resumim la resta de temes destacats de la jornada.
Titulars.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, assegura que gràcies al seu govern la ciutat ha recuperat el rumb. Aquest matí ha celebrat una roda de premsa per acomiadar l'any on ha fet balanç dels projectes que el seu govern té encarats per als pròxims mesos, com ara la transformació de la Gran Via o l'impuls de l'aeroport de Sabadell. També ha explicat que estan buscant fons europeus per finançar nous programes a la ciutat. I el taller de teatre infantil de la Faràndula celebra 40 anys. A excepció d'aquest any marcat pel coronavirus, cada curs formen a més de 150 nens d'entre 6 i 14 anys en aquesta matèria. Per celebrar-ho, l'entitat ha elaborat un recull d'experiències i apunts literaris en forma de llibre. Just aquesta tarda presenten aquesta obra, que es titula Com una rialla, per la plataforma digital Zoom. I en esports, el Sabadell marxa de vacances de Nadal fins a la zona de descens, tot i el bon balanç dins de la zona de descens, volíem dir, tot i el bon balanç del mes de desembre. La victòria de l'Alcorcón ahir feia que els arlequinats tornessin a la zona baixa de la taula, malgrat el seu empat a última hora dissabte davant el Castellón. A partir de les dues del programa Hotel Suís, repassem com queda el panorama per al conjunt d'Antonio Hidalgo. Aquest i altres temes en la pròxima mitja hora amb Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans, repassem l'estat dels serveis. Comencem la setmana amb bon temps a Sabadell. En Jordi Vi ens explica què ens espera per les pròximes hores. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Hem començat el dilluns amb ambient més fred a Catalunya, però a hores d'ara les temperatures ja són més altes en alguns punts respecte a les últimes hores. Per exemple, cap a la costa ja algunes temperatures se situen al voltant dels 15 graus o per sobre, i també cap al Pirineu hi ha temperatures que volten els 10 graus. On fa més fred és cap al sector de la pressió central, Catalunya central. D'aquí hi ha boires que localment podrien ser aquest dilluns persistents cap al nord del Pla de Lleida. Això farà que aquí la temperatura una màxima, com a molt, arribi cap als 5, 6 o 7 graus, mentre que la resta del país esperem temperatures màximes que fins i tot, per exemple, cap a la costa poden situar-se entorn dels 18 graus i cap al Pirineu cap als 12, 13 graus. Tarda també, això sí, amb núvols cada cop més compactes que ja van augmentant cap al Pirineu. De fet, fins i tot pot caure aquest migdia i durant la tarda alguna precipitació feble cap al sector de la cara nord del Pirineu amb cotes de neu d'uns 2.500 metres. La resta, núvols però sense precipitacions. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com està el transport públic? Ens ho explica en Javier Arjona des del Transmet. Molt bon dia.
A l'estació de Sants es modifica el servei de les línies R1 i R3 de Rodalies. Sense deixar, Rodalies advertir que des d'avui fins al 10 de gener, per reajustos de servei per Nadal, la R7 no dona servei i la R8 circula al 50%. Més informació a rodaliesdecatalunya.cat, a renfe.com, a adif.es, a les aplicacions mòbils, a les xarxes socials i al telèfon 941-0041. Al marge d'aquestes afectacions, la resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de Generalitat circulen sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, no ens indiquen els diferents operadors. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javier. Pel que fa a l'estat del trànsit, trobem circulació amb retencions a la B30 d'un quilòmetre i mig des de Barberà del Vallès per anar cap a Sant Cugat i incorporar-se a la C58. La resta de carreteres que ens envolten transiten amb tranquil·litat. Passen 6 minuts de 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
Els restauradors de la ciutat es mostren indignats amb les noves restriccions que la Generalitat de Catalunya ha decretat per al seu sector i que han entrat en vigor a partir d'avui. Asseguren que aquests horaris no els ha pensat algú que sàpiga com funciona el sector i lamenten que els aboca a perdre diners. Bars i restaurants només estan obrint de 8:15 a 9:15 del matí i de 1 a 4:15 de la tarda. L'aforament és del 30% tant a l'interior com a les terrasses, amb un màxim de 4 persones per taula, ampliables a 6 si són d'un mateix grup de convivència. A Ràdio Sabadell hem sortit a preguntar-los quines sensacions tenien el primer dia de les noves restriccions i això és el que ens han dit.
Pueden haber restricciones, sí, pero nos deben de dejar trabajar en un horario en el que la gente necesita que le demos un servicio, no en horarios que son totalmente lo contrario.
La veritat que va estar malament. El que no podem fer és començar a retallar i no pensar en el petit comerç, i sobretot en l'hostaleria. És una merda, o sigui, una caca de la vaca, o sigui, paraules concretes i directes.
Amb això, amb el que podem facturar i amb les ajudes que ens poden donar, no cobrim gastos.
Crec que la gent encara no és conscient, crec que no ha arribat a tota la gent, s'enfaden amb nosaltres perquè no ho saben i moltíssima menys feina que la que teníem abans.
Hay familias que no tienen, que viven igual de un sueldo y a la hora de comer eso también les influye. Eso a todos nos afecta, todos. A algunos puede que menos, a otros más y a otros los deja igual casi en la calle.
Els establiments de menjar per emportar també poden funcionar entre les 7 i les 10 del vespre i fins les 11 en cas del repartiment a domicili. I encara sobre les restriccions, el portaveu del govern local, Pol Gibert, ha explicat que la Generalitat es va comprometre a redactar una sèrie de normes específiques per les activitats nadalenques que fan els ajuntaments. Aquest text encara no s'ha publicat, però assegura que les noves restriccions de moment no afecten la planificació del Nadal a Sabadell.
Es va comprometre la Generalitat a treure una resolució paral·lela on desenvolupava l'afectació sobre temes nadalencs, diguem, no? Quan a, doncs això, ambaixadors, els Reis i diferents activitats en l'entorn nadalenc. I aquesta resolució encara no ha sortit, amb la qual estem pendents de que surti, perquè entenem que aquí s'aclarirà, doncs, algun aspecte més concret, no?, que pot afectar, però de moment, amb el que ha sortit avui en dia, no hi ha afectació de la planificació nadalenca de l'Ajuntament. I, evidentment, estem atents a que pugui sortir qualsevol resolució que pugui modificar això.
Recordeu que podeu consultar totes aquestes activitats i reservar cita prèvia a través del web municipal, la nova aplicació Sincronitzats o les oficines municipals.
Notícies migdia.
La ciutat ha recuperat el rumb i ja té els engranatges en marxa per anar cap al Sabadell que vol ser. Així ho ha apuntat avui l'alcaldessa Marta Farrés en una roda de premsa de balanç de l'any. La líder socialista ha reiterat com a principals projectes a mitjà i llarg termini el foment de l'eix de la Gran Via i el Taulí, així com de l'aeroport de Sabadell com a pol d'atracció de noves empreses a la zona sud de la ciutat. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Pere. En aquest sentit, l'alcaldessa assegura que ja s'està treballant perquè els fons europeus facilitin retallar els terminis de compliment d'aquests projectes.
També s'han de veure aquests fons que en parlem molt com acaben afectant el món local. De moment està molt clar que l'Estat donarà aquests fons a les comunitats autònomes, però ens estem també barallant, diguem, per tenir línia directa que el món local, que els ajuntaments puguem optar directament als fons sense haver de passar per via comunitat autònoma, no? Perquè tot això també queda més diluït i, per tant, s'haurà de veure com s'acaben donant. Però, diguem, jo espero que, i de fet l'Ajuntament estem treballant, perquè una part d'aquestes polítiques de futur que us deia, no?, que segurament, ara m'ho invento, trigaríem 20 anys a desenvolupar, que amb aquests fons doncs, una part les puguem adelantar.
En tot cas, Farrés assenyala que Sabadell ja torna a ser atractiva per les empreses i assegura que hi haurà noves incorporacions a Sant Pau de Riusec, sobretot del sector industrial.
L'alcaldessa també s'ha referit a altres temes, com per exemple la relació amb la resta de forces de l'Ajuntament. Farrés lamenta que hi ha forces de l'oposició que encara estan de dol respecte a quan governaven i estan posant difícil arribar a enteses.
Tot i això, assegura que cap formació s'ha mostrat contrària a projectes concrets, sinó que s'han limitat a llançar consignes generals. Per exemple, en l'àmbit dels pressupostos, lamenta que no hi ha hagut propostes concretes per part de cap grup, a excepció de Junts per Sabadell.
Farrés també s'ha referit a la vacuna del coronavirus i ha assegurat que se la posarà.
També ha assenyalat que ho farà públicament i ha de servir per animar la ciutadania a posar-se-la.
Que em posaré la vacuna, sí, ja t'ho dic, sense cap mena de dubte, sóc una de les que, vaja, que n'estic superconvençuda que... No per donar exemple, perquè crec que realment no hi ha més solució que vacunar-nos, i a més crec que s'ha avançat en molt pocs mesos del que segurament haguéssim trigat anys, no, a avançar. Per tant, sí que em posaré la vacuna, o de públicament no ho he pensat, deixeu-m'ho, mirarem també què és el que fa tothom, no? Si al final això serveix perquè hi hagi més gent que s'animi a posar-se-la, doncs endavant.
L'alcaldessa insisteix que gràcies a la vacuna podrem tenir unes vacances d'estiu més normalitzades. Fins que això arribi, però, encara hi haurà mesos durs, diu, com el proper mes de gener.
I encara en política, l'Ajuntament de Sabadell renovarà la Vela de l'Estruc, un equipament municipal que serveix d'espai de residència, creació i exhibició d'espectacles relacionats amb el món del circ a Catalunya. La Regidoria de Cultura ha aconseguit que la rehabilitació de l'espai es pagui a mitges amb la Generalitat. El cost del projecte és de 250.000 euros.
El portaveu del govern local, Pol Gibert, ha assegurat que han estat molts mesos de feina intensa per aconseguir aquest compromís del govern català, que aportarà 125.000 euros a la Vela de l'Estruc. El també tinent d'alcaldessa ha explicat els motius de la inversió.
Doncs perquè aquest equipament doncs estava ja bastant deteriorat en quant a la vela, i així doncs poder recuperar aquest espai, que estigui dignificat i que es pugui fer la pràctica artística amb les millors de les condicions possibles, no? L'aportació que es farà, com us deia, són 250.000 euros a parts iguals entre Generalitat i Ajuntament, i això es veurà doncs amb una vela que, com bé sabeu, fa quasi 13 metres d'alçada, no? I 28 de diàmetre, i que permet doncs acollir a 400 persones actualment a la seva interior, no?
Els 250.000 euros serviran per adquirir una nova lona, els pals de l'estructura metàl·lica que la suporta i una graderia també renovada. Posteriorment, l'Ajuntament es farà càrrec de noves compres de material per acabar de renovar completament la vela i dotar-la tècnicament.
Avui ha entrat en funcionament l'aparcament de l'estació de l'intercanviador Sabadell Nord, sense que s'hagi obert prèviament el procés de pupil·latge, com s'havia anunciat. L'esperada infraestructura de ferrocarrils de la Generalitat ha de permetre el sistema Park and Ride per als usuaris, però també dotar de més places d'aparcament als barris de Torreguitar, la Creu Alta i la Concòrdia, on es troba situat el pàrquing.
Són barris tan poblats que per Antonio Recio, president de l'Associació de Veïns de Torreguitar, es podria omplir tot l'aparcament a pupil·latge.
Són barris molt poblats, on tant en la banda de la Concòrdia com en la banda de Creu Alta, encara que tinguéssim el pàrquing buit, també s'ompliria a pupil·latge. El que passa que no és la finalitat l'explotació privada com a aparcament, sinó que està de suport a lo que és la xarxa del transport públic.
El nou espai de 3 plantes té capacitat per 307 cotxes, 33 motos, així com 11 vehicles per usuaris amb mobilitat reduïda. D'aquestes, només un terç estaran destinades al pupil·latge pel veïnat de la zona, un procés que havia de començar el dia 14 de desembre, quan els interessats podien demanar informació a través del telèfon 012. Recio sospita que qui ha pogut fer-ho és perquè ho ha fet a través de contactes dins l'administració. També explica que reclamaran a l'Ajuntament que les proporcions que ha fet Ferrocarrils de la Generalitat de les places al pupil·latge, al lloguer temporal o al Park and Ride, es puguin canviar si no són les adequades.
Que no passi com va passar a Gràcia, que tenien un descampat allà enorme sobre en superfície, i després resulta que sempre estava buit, perquè el servei aquest de l'euro i mig per bitllet, que serà, diguem, el descompte o el complement de deixar el cotxe en aquest pàrquing, també està per qüestionar quantes places ocupa.
El preu de les places a pupil·latge serà de 50 euros mensuals per cotxes, 20 per les motos i 5 per les bicicletes. Així tot, els veïns veuen amb bons ulls l'obertura d'una obra que fa més de 3 anys que està acabada.
La Plataforma per la Llengua considera la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de fer un 25% de les classes en castellà com un nou atac contra el català. Des de la plataforma alerten que la llengua catalana ha perdut parlants i, per tant, cal preservar-la a les escoles per garantir la seva supervivència i la cohesió social.
Davant d'aquesta situació, Diego Solà, membre de l'executiva de l'entitat, ha reclamat el que fa de la ràdio que es compleixin les normatives vigents.
Demanem, de fet, el compliment del marc legal vigent. De fet, és una sentència que és sobre la LOMCE, l'anterior llei educativa, l'anomenada llei verd. Ara, estem amb una nova llei, que seria la LOMLOE, la llei CELA, i per tant demanem al govern de la Generalitat i a les autoritats implicades que respectin el que diu el marc lingüístic i el que són els propis consensos de la societat catalana.
Solà assegura que els índexs previstos en la immersió lingüística d'aconseguir la presència del català a les escoles en un 75% tampoc s'està complint. Un fet, alerta, posa en perill la supervivència de la llengua.
El català és una llengua que en els últims anys ha perdut 500.000 de parlants. En els últims 15 anys, 500.000 de parlants menys. En el conjunt del que anomenem el domini lingüístic, arreu on es parla el català, només el 32% dels parlants habituals ho són de parla catalana, amb la qual cosa és un de cada tres. És un retrocés molt accelerat en els últims anys. Per tant, si hi ha una llengua que està en una situació de perill, podríem dir, aquest és el català. I, lògicament, aquí doncs, l'escola no juga un paper fonamental en la preservació i en la promoció d'aquesta llengua.
En aquest sentit, la major pèrdua de parlants s'observa en menors de 30 anys. Solà ho atribueix al fet que l'oci dels joves, com el cinema, les sèries o els videojocs, està íntegrament en castellà o en altres llengües. És per això que considera imprescindible fer un esforç també en aquests àmbits perquè el català hi estigui més present.
Altres qüestions en un format més breu. El grup municipal d'Esquerra Republicana denuncia una claveguera a l'aire lliure que escampa femtes al passeig Espronceda.
Diuen que hi ha risc evident d'accidents i infeccions. L'Ajuntament respon que el problema prové de la part privada de la xarxa. Des de l'àrea de territori s'ha estat en contacte amb la comunitat de propietaris i en un primer moment es va actuar des de la comunitat. La sortida d'aigües brutes s'havia aturat. Avui han estat in situ amb veïns i empresa de serveis determinant l'abast dels treballs a realitzar, tot aturant la sortida d'aigües i netejant la vorera. Els propers dies es continuarà donant a terme el seguiment i acompanyament efectuats en tot moment i des de l'inici.
El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, diu a Sabadell que el 14F és una gran oportunitat per redreçar les coses.
Acompanyat de líders locals com l'alcaldessa de Sabadell, el tinent d'alcaldessa i alguns alcaldes de la comarca, Iceta ha visitat la zona comercial de l'avinguda Matadepera, Can Uriac. El primer secretari dels socialistes ha destacat la vitalitat del comerç i no ha estalviat crítiques al govern de la Generalitat per la gestió econòmica i el procés d'independència.
Nosaltres voldríem unir els catalans al voltant d'objectius compartits, acabar amb la divisió, amb l'erosió de les institucions i, sobretot, que Catalunya pugui avançar. I, per tant, al final, a les eleccions, o tenim més procés o tindrem més progrés, una de dues.
Sobre les mesures imposades pel Departament de Salut per controlar la pandèmia, Iceta no ha volgut polemitzar, tot recordant que no és un moment per enfrontaments polítics.
La Generalitat s'ha compromès a construir l'Hospital Ernest Lluch, promès des del 2006 amb la comarca.
Se'n beneficiaran 176.000 persones, que el tindran com a centre de referència de Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Barberà i Badia. Xavier Garcés, alcalde de Barberà, ho valora positivament.
Jo entenc que és un compromís totalment ferm, perquè en la taula que estaven ahir mateix assegut n'hi havia representant de molts partits polítics. Per tant, és un objectiu global del territori. I no volem pensar que en cap moment això es pugui tirar enrere i, per tant, ho donem com un fet totalment ferm i de futur.
Més crítics han estat des de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, que no han obviat que d'aquí a un mes i mig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya.
En cultura, el taller de teatre infantil de la joventut de la Faràndula ha creat més de 200 obres teatrals al llarg dels seus 40 anys d'història. L'entitat ha elaborat un recull d'experiències i apunts literaris en format de llibre. Es titula Com una rialla i, tot i que es presentarà aquesta tarda de manera telemàtica, un dels membres de la comissió que l'ha elaborat, Arnau Solsona, n'ha avançat el contingut a Ràdio Sabadell.
Solsona ha estat alumne, després monitor i coordinador, i espera portar-hi la seva filla quan compleixi l'edat per fer-ho, de la mateixa manera que ho fan cada any més de 150 nens i nenes d'entre 6 i 14 anys. El faranduler diu al programa El Cafè que en 40 anys les han vist de tots colors, però ara s'han consolidat.
Ha tardat a consolidar-se, eh? Entremig hi han hagut anys de travessia en el desert, de menys grups, de pocs monitors, que costava trobar-los, inclús un any una mica més i va estar a punt de desaparèixer, però ha arribat a consolidar-se, a tenir aquestes llistes d'espera, a tenir aquesta fórmula d'èxit I bé, una mostra és que en el seu dia no hi havia extraescolars a les escoles i instituts. A dia d'avui, tot institut té una escola de teatre que molts d'ells es miren o s'han nodrit de monitors sortint del TTI.
El taller extraescolar funciona en mode de pedrera d'actors, directors o guionistes. N'han sortit noms com la fundadora Anna Fité, Mercè Martínez o Marc Rius, que han estat algun d'aquests monitors. Assumeixen el protagonisme a la mostra de final de curs i per les colònies del Pont de la Salut. Ara acumulen més de 200 obres arxivades.
Hem acabat arxivant o trobant més de 200 obres des del 79. Tenim algun any que encara costa trobar informació, perquè als anys 79, quan es va fer, i primers dels 80, es picava tota màquina. No sabem com on estan i si algú més trobarà, però clar, són 200 i pico obres amb 160 monitors, i si cada nen entrés i sortís al mateix any, són gairebé 4.000 nens que han passat pel TTI. Són moltes obres i molts nens.
A banda de les primeres versions i adaptacions, en la majoria de casos es tracta de textos de nova creació que els monitors van dedicar-se a escriure. La comissió del llibre s'ha centrat sobretot en l'element didàctic de les obres, ja que els 8 textos que conté la publicació es poden tornar a representar una altra vegada el dia de demà. Com una rialla es presenta aquesta tarda a través de la plataforma Zoom a les 8 del vespre. Aquest Nadal els socis ja podran regalar-lo i el gener ja serà a la llar del llibre un preu de 10 euros en una tirada de 200 exemplars. Aquest Nadal, Cap d'en Reis virtual.
Cap d'en Reis virtual.
Totalment gratuïta i 100% solidària. Molta i corre per l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Dona suport a la primera línia vers la lluita per la Covid-19.
Corre on vulguis.
Corre a casa, al carrer, al gimnàs, a la cinta. Corre per la muntanya o per la platja. Corre pel pati o per les escales.
Corre i molta pel Taulí.
Cap d'en Reis virtual.
Del 22 de desembre al 31 de gener, inscriu-te i registra amb la teva app favorita un recorregut de 5 o 10 quilòmetres.
La teva inscripció serà donada íntegrament a la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.
Inscriu-te i fes el teu donatiu a capdenreis.cat. Capdenreis.cat.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna Preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Notícies migdia.
Falten 7 minuts per les dues, sortim de Sabadell i la comarca, anem al Regne Unit, perquè aquest país i la Unió Europea tenen 10 dies per arribar a un acord. Si el 31 de desembre no hi ha una encaixada de mans, amb dos territoris extremaran els controls i instal·laran duanes entre fronteres. La relació comercial que acabin adoptant el Regne Unit i la Unió Europea afectarà l'economia del país i, per tant, també a Sabadell. Júlia Ramon, bon dia.
La Cambra de Comerç de Sabadell no té bones sensacions davant del panorama internacional. El Regne Unit és un dels mercats més importants per a les empreses catalanes i, per tant, el resultat final també pot perjudicar la nostra economia. La cap d'assessoria en comerç internacional de la Cambra, Laura Rodríguez, ha explicat en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio què passarà si el Regne Unit i la Unió Europea no arriben a un acord.
El Regne Unit, per les empreses catalanes, representa un dels mercats més importants de cara a l'exportació. Per tant, l'escull més difícil que tindran aquestes empreses són sobretot per aquelles que no estan habituades a vendre a l'exterior. És a dir, aquelles empreses que el seu mercat és només la Unió Europea, doncs, tindran més dificultat ara a vendre al Regne Unit. Per què? Perquè hauran de passar uns tràmits duaners que fins ara no s'havien de fer.
En canvi, si els dos membres aconseguissin una bona relació comercial, tots els productes, inclosos els que no són de primera necessitat, podrien tenir una rebaixa arancelària. La Cambra de Comerç de Sabadell, però, es mostra escèptica davant d'aquesta opció, ja que si no ho han aconseguit fins ara, no ho faran amb el que queda d'any, diu Rodríguez. L'entitat sabadellenca assessora a múltiples empreses i els consells que els dona no són especialment optimistes. economistes. Preveuen aranzels des del 6 fins al 12% davant d'un Brexit dur. Tot i que la pesca és el principal tema de debat en les negociacions, el teixit comercial de la nostra demarcació es caracteritza per la plurisectorialitat i, per tant, les empreses agroalimentàries es veuen afectades igualment per aquest acord entre el Regne Unit i la Unió Europea.
I encara sobre el govern britànic, ha admès que la nova variant de la Covid-19, que es contagia molt més ràpid que les anteriors, està fora de control.
Així ho ha dit el ministre de Salut, Matt Hancock, en una entrevista a la BBC i Sky News aquest diumenge. Diu que no es podrà controlar fins que no es desplegui la vacuna i ha demanat als ciutadans que actuïn com si tinguessin el virus i es quedin a casa. L'anunci ha fet saltar les alarmes als estats europeus, que han començat a suspendre les connexions aèries o ferroviàries. Paral·lelament, Itàlia ha detectat el primer pacient contagiat de la nova soca procedent del Regne Unit.
El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha afirmat avui a RAC1 que la informació de qui disposa apunta que les vacunes que es començaran a administrar aquest diumenge diu que són efectives contra aquesta nova soca del Regne Unit.
Segons Illa, encara no se n'ha detectat cap cas a l'estat i no està acreditat que sigui més contagiosa. Malgrat que altres estats com Alemanya han tancat les connexions aèries amb el Regne Unit, Illa no ha apuntat a una decisió unilateral de l'estat i ha reclamat una resposta conjunta per part de la Unió Europea. La consellera de Salut, Alba Vergés, en canvi, reclama que es tanquin les connexions amb l'illa britànica.
I l'Agència Europea del Medicament es reuneix avui per donar la seva opinió sobre la vacuna de Pfizer-BioNTech.
En cas que l'EMA doni llum verd de la vacuna aquest dilluns, la Comissió Europea donarà l'autorització en 2 dies i dissabte es farà la distribució de les dosis als estats per tal que puguin començar a vacunar diumenge. Així ho ha assegurat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen.
I a Catalunya, la velocitat de propagació de la Covid-19 s'ha reduït una centèsima respecte a ahir, ha baixat de l'1,53 a l'1,52.
No obstant això, el risc de rebrot segueix creixent i ja és de 366, 12 punts més. S'han declarat 954 nous casos confirmats i 40 noves morts.
I acabem l'informatiu parlant-vos d'un projecte sabadellenc per salvar la fisonomia de la ciutat amb les cases angleses, sent respectuós també amb el medi ambient. Són les cases Blauhaus.
La contraportada.
Des de fa un parell d'anys potser heu vist alguna de les 3 cases Blauhaus que hi ha construïdes per la ciutat. Es tracta d'un projecte de l'arquitecte Roser Saus que construeix cases angleses prefabricades amb fusta del Pirineu. Avui, en una entrevista al Matí, ha explicat alguns avantatges del seu model.
Per exemple, la idea original de l'empresa, salvar el model de casa anglesa tan característic de Sabadell. I és que les seves cases prefabricades de fusta no es construeixen a 4 vents, sinó entre les mitgeres de les cases urbanes.
El que pretenem amb les Blauhaus és tenir unes tipologies ja predefinides, perquè sabem les profunditats edificables, les sales reguladores que hi ha, i a partir d'aquest avantprojecte, és molt més fàcil que tot el procés de projecte sigui ràpid, també.
A més, Blauhaus et proporciona el disseny de la casa a partir d'uns prototips que ja tenen preparats, la construcció en un termini de 3 mesos i la garantia que el cost del projecte ja està tancat. A més, els materials utilitzats són de proximitat i molt bons aïllants tèrmics.
El que busquem és fer una caixa molt hermètica, sense ponts tèrmics, busquem que totes les decisions constructives i tots els detalls constructius ens portin a que no hi hagi, no s'escapi ni el fred ni la calor, o sigui, que un cop tu estàs dintre de la teva caseta, abrigadet, etcètera, tinguis un sistema també d'escalfar-la o de refredar-la, que sigui molt eficient, però a partir ja de que tens una casa que per ella mateixa, d'una manera passiva, ja has aconseguit, quan la construeixes, doncs que estigui molt ben aïllada.
Blauhaus té una casa d'exemple que es pot visitar al carrer Concepció i estan construint una de nova al carrer Convent. El preu aproximat del seu projecte és d'un 1.200 euros al metre quadrat.
Un minut per les 2. Marxem. Recordeu que trobareu tota aquesta informació ampliada a radiosabadell.fm i tornem a partir de les 4 als butlletins horaris i a les 7 en una nova edició del Notícies Vespre. Us deixem amb l'actualitat esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.